amb Josep Corbella de la vacuna de Moderna, que té un 94% d'efectivitat, que ha disparat la seva cotització a la borsa, tal i com va passar ara fa uns dies també amb la vacuna de Pfizer. Més enllà, però, del valor de les accions d'aquestes companyies farmacèutiques, quin impacte tindrà per l'economia a la nostra la vacuna del coronavirus? Doncs ara fa més de 4 mesos, a començaments del mes de juliol, el professor Sala i Martín ens deia que l'únic que solucionarà aquesta crisi econòmica era i serà la vacuna.
La política de donar diners a la gent, de donar subsidis, de donar crèdits, de totes aquestes polítiques que els economistes hem pensat per situacions normals, de les crisis normals, com la del 2009, aquí no funcionen. Aquí l'única solució que hi haurà des del punt de vista econòmic és arreglar el problema mèdic. El dia que es trobi la vacuna, els rics aniran als restaurants, els rics, vull dir, la gent que va als restaurants, que no penseu ara només en la gent supermilionària, vull dir, tota la gent que normalment anava a restaurants i que estava tota la ciutat plena, tot Nova York ple de gent que anava a restaurants, aquesta gent no tornarà als restaurants fins que deixi de tenir por. I, per tant, ni política econòmica, ni política fiscal, ni tipus d'interès, ni res del que sempre hem fet els economistes acabarà funcionant. L'única cosa que funcionarà en aquesta crisi és arreglar el virus.
No sé si Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, continua pensant el mateix o l'economia ja està massa damnificada i ni tan sols la vacuna aconseguirà remuntar la situació. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda. A veure, segueixo pensant que aquí l'única solució és eliminar el problema de fons. El problema de fons és el virus i, per tant, no s'acabarà la crisi fins que no s'acabi amb el virus. I, per tant, les notícies de la vacuna són fantàstiques. Dit això, és veritat que la despesa, fer despesa pública, diguem, fer servir baixar els tipus d'interès i les mesures tradicionals no funcionen, però sí que és veritat que, diguem, cal, i això també és una cosa que vaig dir en aquell moment, i fins i tot ja ho havia dit abans, que cal mantenir, cal congelar l'economia i mantenir les empreses vives per quan arribi el moment de que no hi hagi virus, doncs hi hagin empreses que puguin contractar i puguin tornar a fer l'activitat econòmica d'abans. És a dir, si la meitat dels hotels tanquen el dia que s'acabi el virus i tornin els turistes, només podran tornar la meitat dels turistes. És a dir, haurem perdut la meitat del PIB perquè les empreses hauran tancat. I és en aquest sentit que no entenc massa bé el sistema de funcionament de l'economia espanyola, perquè, d'alguna manera, els qui tenen la capacitat de prendre decisions econòmiques, que és el govern espanyol, que és l'únic que té la capacitat d'endeutar-se de manera massiva, doncs ja sembla que s'hagin desentès del problema. Diu, ara el virus és cosa de les autonomies, que s'apanyin. Però, clar, recordeu que les autonomies, gràcies a la generositat del Montoro, van a ser ofegades financerament fins a l'últim cèntim i fins i tot se'ls va eliminar la possibilitat de sortir a demanar prestat en els mercats internacionals. Recordeu aquell període negre de l'era Montoro que impedia que Catalunya fés absolutament res. Doncs ara tenim que qui pren la decisió de confinar l'economia, és a dir, de tancar els restaurants, per exemple, o els teatres, és la Generalitat, però la Generalitat no té calés per compensar. I el qui té calés per compensar, o qui podria tenir calés per compensar, que és el govern de Madrid, doncs aquest s'ha desentès i aquest ja no pren decisions econòmiques, va fer allò, la llei de permetre que les autonomies prenguessin decisions i bàsicament han desaparegut del mapa. I clar, estem en una situació catastròfica perquè estem obligant, és a dir, impedint a les empreses doncs, exercir la seva llibertat de treballar. Els impedim pel bé de tots. És bo que tanquin els restaurants, molt bé, és bo que tanquin els restaurants, jo m'ho crec, si m'ho diuen els experts, m'ho crec. Ara bé, no pots tu obligar la gent a morir de gana. Si tu els obligues a no obrir, si tu els impedeixes obrir legalment, tu els has de donar una compensació, o com a molt mínim no obligar-los a pagar impostos que saps que no poden pagar perquè no tenen ingressos. Per tant, estem en una situació boja. Ara, dit això, tot això, segueixo creient que el dia que hi hagi la vacuna Viurem moments d'eufòria, ganes de tornar a fer viatges, d'anar a restaurants, a parcs temàtics, de fer-nos abraçades i petons, d'anar a festes a les discoteques, i això farà que la despesa pugi, l'economia pugi, i les empreses que encara segueixin vives doncs tindran una capacitat de guanyar diners que serà similar o superior a la d'abans.
Vostè feia referència a que no s'han donat diners, no s'han donat recolzament econòmic a les empreses que estan tancades. Això està passant en d'altres països que els governs, en aquest cas, fan tancar negocis, per exemple, doncs, Suècia, Dinamarca, però els hi otorguen un 80% dels seus beneficis i fins i tot hi ha reducció fiscals. La pregunta és el posicionament de, com vostè ha anat mencionant a diferents tuits, del govern espanyol és perquè això no ho poden fer, perquè estan tan endeutats que no s'atreveixen a fer-ho, perquè potser Brussel·les els ha lligat de mans i braços, o és perquè, no sé, perquè no volen? O, quina raó creu que, si és que n'hi ha alguna,
no sé,
de per què no prenen aquest tipus de mesures? O sigui, Espanya podria endeutar-se més?
No tinc ni idea de per què no ho fan. El que sí que sé és que el no fer-ho és catastròfic. Ja sigui la culpa de Brussel·les, que els hi lliga les mans, ja sigui culpa d'ells perquè són uns incompetents, ja sigui perquè diguem, veuen que això no els hi traurà vots i, per tant, així donen, diguem, tiren pilotes cap a les autonomies i a lo millor estan intentant acabar amb el sistema autonòmic per poder sortir i demostrar que la cosa no funciona. No tinc ni idea quin és el seu objectiu o quina és la seva raó. El que sí sé és que, com tu molt bé dius, hi ha molts països que sí que estan fent-ho, i què és lo lògic? O sigui, si tu no pots restringir la llibertat de la gent, o sigui, com a norma, la gent ha de tenir la llibertat de poder treballar i de poder obrir negocis i fer el que... Tot això és normal. Ara, jo entenc que en moments de crisi sanitària com aquesta, com que el que jo faig et pot perjudicar a tu, el govern ha d'intervenir i dir, escolta'm, doncs, com que jo detecto que la culpa, diguem, les infeccions passen en els restaurants o en els teatres o on sigui que passen, si ells detecten això, jo entenc que per al bé superior, que és la salut de tots, ho tanquin. Ara, si tu restringeixes a la gent la llibertat que tenen per guanyar-se la vida, doncs tu els has de compensar. El que no pot ser és dir, escolta'm, jo t'arruïno a tu, diguem, i no et dono cap opció de treballar. Diguem, et condemno a mort. Això sí que no té cap sentit, i per tant no entenc la veritat, no ho dic, no sé ben bé per què ho fan, perquè a mi em sembla de calaix que s'hauria de fer.
Fins i tot el Fons Monetari Internacional va demanar a Espanya que en fi, que fes més despesa, que gastés més. El deute de les economies avançades, professor, assolirà el 2021 nivells inèdits en tota la seva història. Això ho indiquen les darreres dades d'aquest Fons Monetari Internacional. I jo li pregunto, fins i tot se superarà el màxim del deute que hi va haver després de la Segona Guerra Mundial al 1946. Jo li pregunto, això què suposa? És a dir, quina dada i de quina manera ens afecta?
A veure, el deute serveix precisament per situacions com aquestes. El deute serveix per afrontar situacions com aquestes. Quan les coses van malament, tu has de tenir la possibilitat d'endeutar-te, tu, vull dir el govern, d'endeutar-te, i quan les coses van molt malament, el govern ha de tenir la possibilitat d'endeutar-se molt. Vale? No és el moment de fer el ronso, no és el moment d'estalviar, és el moment de salvar vides i de salvar les economies, de salvar les empreses i, per tant, els llocs de treball que estan associats amb les empreses. Vale? Dit això, una cosa que sempre he dit en aquest programa, he dit mil vegades, per poder fer això, tu has de, l'altra banda de la moneda, l'altra cara de la moneda, és que quan les coses van bé, tu has d'estalviar. Vale? Tu has de tenir, quan les coses van bé, has de tenir superàvits, has d'intentar guardar calés al calaix per quan vinguin els problemes tu tinguis diners al calaix, tu tinguis capacitat d'endeutar-te. Està clar? Mm. El problema és que aquí vivim en un món quan les coses van bé ens endeutem una mica i quan les coses van malament ens endeutem molt. I aleshores, clar, la pregunta és, i d'on surten aquests diners? La resposta és que no tenim ni idea d'on sortiran aquests diners. Llavors, el deute aquest que tenim ara és molt més gran que la Segona Guerra Mundial? Doncs mi, això no em preocupa. La comparació és una mica pel·liculera, ja, però és irrellevant. La pregunta, diguem, és irrellevant perquè, diguem, si fem les coses com es van fer després de la Guerra Mundial, l'economia va créixer, el deute va baixar, i escolta'm, no va representar cap problema perquè tothom entenia que era una cosa excepcional. La Guerra Mundial era una cosa excepcional. Ara, si un cop s'acaba aquesta crisi, el govern segueix intentant gastar més, estirar més el braç que la màniga, segueixen intentant doncs, de tenir masses funcionaris, com no reduir el cos funcional com no van reduir després de la crisi, que el Montoro demanava que tothom retallés menys ell no va retallar mai. Seguim tenint funcionaris, seguim tenint despesa militar i diguem de tractors o de tancs que no funcionen, i submarins que no se submergeixen, seguim fotent una sèrie de dispendis brutals que després, clar, ens passen factura quan les coses tornen a anar malament. Aleshores, a mi la xifra, resumint, la xifra de que és més alt, de 120% del PIB, doncs a mi no em fa cap por, sempre i quan els governs es comportin de manera intel·ligent. El que sí que em fa por és la incompetència dels governs que resulta que tenim per aquestes terres, perquè a mi no em dona cap impressió, no em dona la impressió de que tingui cap interès en reduir els dèficits o fins i tot tenir superàvits després. És a dir, si ho intenten fer, hi haurà un gran moviment de gent dient pareu les retallades, però escolta'm, algun moment algú haurà de decidir que s'ha de pagar. És a dir, el que ens ha prestat 120% del PIB, hi haurà un moment que dirà, escolta'm, s'ha de tornar als calés, ja sigui Suècia, ja sigui Alemanya, ja sigui Holanda, o sigui qui sigui que ha prestat aquests calés, diran, escolta'm, aquests espanyols què collons foten? I això ja ha estat a punt de passar ara. Recordeu el que ha costat arribar a l'acord aquest entre els països europeus, un acord que als Estats Units va tardar 5 minuts, o sigui, el moment que arriba el Covid, 5 minuts després el Trump va fer un augment de la despesa brutal que va pagar a tots els ciutadans americans, els va pagar $1.200 al mes, a les empreses que van tancar els va compensar, tot això va tardar 5 minuts. Aquí vam tardar mesos i mesos a arribar a un acord que sembla que encara no està tancat, perquè ara sembla que
Hongria i Polònia no hi estan d'acord.
Exacte, ara què ens treuen de dius? Com que ara ens obligaran a fer veure que som demòcrates, doncs ara nosaltres no signem. Escolta'm, això no és seriós. Si, diguem, això no és manera d'afrontar una crisi, perquè mentrestant la gent no cobra els ERTEs, les empreses no reben cap mena d'ajuda per compensar el fet que les obliguen a tancar, hem tardat mesos a tenir testos, escolta'm, és un desastre monumental, i això no vol dir que els Estats Units, no, diguem, el tema del virus no l'hagin fet pitjor que nosaltres, però en el tema econòmic, escolta'm, en 5 minuts estaven les ajudes decidides, cosa que a Europa ja portem no sé quants mesos i encara no han arribat.
Exacte, perquè ara mateix, com dèiem, les han vetat o estan aturades per el vot que podien emetre tant Hongria com Polònia. Dit això, parlem d'un dels acords que diuen que ha estat catalogat com el major acord comercial del món, el de la Xina, que ha tancat amb 14 països asiàtics. L'Associació Econòmica Integral Regional cobreix una àrea on viuen 2.000 milions de persones que concentren quasi un terç del comerç i del PIB global. Quin impacte pot tenir aquest acord comercial per l'economia mundial?
Home, pots molt gran. El lliure comerç és bo. De fet, aquest acord és el residu de... Recordeu el TPP que fa 5
sí,
o 6 anys?
Sí, que en van parlar.
El TPP,
i tant.
Com si fos allò el gran dimoni, que estaven un altre exemple de què passa quan l'extrema esquerra i l'extrema dreta estan d'acord. És una cosa que s'hi oposaven tota la gent de la CUP i de Podemos, i s'hi oposava el Trump. De fet, el Trump, una de les primeres coses que va fer, i de fet, literalment, una de les primeres coses, perquè ell va arribar al poder, diguem, el dia 20 de gener de l'any 2017, doncs el dia 23, 3 dies després, va ser sortir d'aquest acord. Aquest acord era el que s'anomenava el Trans-Pacific Partnership, és a dir, un acord entre tots els països del Pacífic, que era Àsia per una banda i a l'altra banda, diguem-hi, eren ells els Estats Units. Doncs bé, com que era una cosa tan positiva per tothom que estava integrat amb aquest acord, doncs els altres van seguir, van dir, ah, vosaltres americans no voleu, doncs tranquils, nosaltres seguim tirant. I ells van seguir tirant, i durant anys han anat negociant, han passat ja gairebé 4 anys, i finalment aquesta setmana doncs, han tancat l'acord, i com tu bé dius, és un acord que és 5 vegades la mida, diguem, en termes de població, 5 vegades la Unió Europea, i tot i això, diguem, a l'últim moment s'hi ha despenjat la Índia, que són 1.300 milions de persones més, i s'hi han despenjat perquè Modi sembla que té por de que les importacions barates xineses competeixin amb els productors indis, i per tant s'ha fet enrere, però malgrat que no hi ha la Índia, doncs això involucra 2.000 milions de persones, és gairebé una tercera part, gairebé una quarta part ara ja de la humanitat, i per tant és una cosa molt important. I jo crec que a més és el primer pas que arribarà a una integració encara molt més gran. Recordeu que la Unió Europea va començar també com una unió comercial, primer una unió comercial on només es comerciava l'acer i el carbó, però a poc a poc després doncs, es van anar incorporant altres productes, va ser una zona comercial cada cop més gran, es van anar incorporant països, van anar incorporant regulacions, legislacions laborals, legislacions financeres, fins a arribar a la culminació que va ser la mateixa moneda, la unió monetària entre una part dels països de la Unió Europea. I per tant, jo crec que en aquest sentit, malgrat que ara només sigui un acord comercial, en el futur això té el potencial de crear una àrea integrada que sigui molt més gran, molt més potent que la Unió Europea i, per tant, una zona de competència forta per nosaltres.
I la Unió Europea com queda aquí? Perquè, clar, una mica despenjada, no?
Bueno, la Unió Europea fa temps que s'ha despenjada de tot, perquè, diguem, les polítiques que hem anat seguint en els darrers anys són erràtiques. Fa un moment parlava de com hem reaccionat els europeus davant la crisi del Covid, doncs aquesta reacció no ha estat gaire millor de la reacció que vam tenir l'any 2008, quan els altres països del món van tenir una crisi que va durar 6 mesos, nosaltres, com que no ens vam posar d'acord amb res i uns deien que heu de retallar cap aquí i els altres retallar cap allà i els de la perifèria i els del nord s'enfronten i es barallen, doncs una crisi que els altres països del món, com els Estats Units, va durar 6 mesos, doncs aquí va durar 5 o 6 anys, no? Va durar des del 2008 fins a l'any 2013. Per tant, ja fa temps que a Europa hem perdut el nord i o bé ens posem les piles aviat o bé ja no serem la segona potència després dels Estats Units, sinó que serem la tercera o la quarta, perquè aquests asiàtics no només ens demostren que els seus governs són infinitament més eficients a l'hora de gestionar problemes, com el Covid, quan nosaltres estem parlant de desenes de milers de morts, o els Estats Units estan parlant de centenars de milers de morts, els països asiàtics, tant si parlem de la Xina com si parlem de Corea, com de Singapur, com fins i tot del Japó o del Vietnam, doncs estan parlant de centenars de morts, no centenars de milers, centenars. Per tant, la capacitat que tenen, la qualitat dels seus governs és infinitament superior i cada vegada més les seves empreses també tenen una capacitat tecnològica que, si bé encara no, en la major part d'àrees encara estan una mica una mica endarrerides respecte dels Estats Units, però estan avançant ràpidament.
Això sí, amb uns dèficits democràtics, alguns d'aquests països, que, en fi, de moment és millor no acostar-s'hi.
Sí, però els països, és veritat, però hi ha països que tenen dèficits democràtics quan fet fatal i països que tenen dèficits democràtics quan fet bé, i hi ha països que són democràtics que ho han fet malament i països que són democràtics ho han fet bé. Aquí la diferència no ha estat la democràcia ni tan sols el tamany, ni tan sols la mida. Hi ha hagut països que tenen governs molt petitets, com Singapur. Singapur, el govern de Singapur és menys del 20% del PIB, és el 17% del PIB. I escolta, ens han passat la mà per la cara. El que sí que ells fan és ells posen molt d'èmfasi en tenir un funcionariat bo i eficient. Gent que realment val, gent que, perquè val molt, cobra molt, però la gent que se'ls fica en el funcionariat i no funciona, se l'acomiada. No tenen feines permanents aquí per tota la vida, encara que tu no fotis absolutament res. I, per tant, diguem, ens donen una lliçó de com hem de repensar el govern. Europa, fins i tot Alemanya, que figura que és el que ha fet millor, comparat amb Singapur, comparat amb Corea, comparat amb Taiwan, comparat amb Japó, ha sigut un desastre. Fins i tot Alemanya, fins i tot el millor país europeu ha sigut un desastre. I jo crec que aquí faríem bé nosaltres de intentar mirar com gestionen ells els governs i aprendre'n, perquè aquí encara estem amb les mateixes estructures funcionarials del segle XIX, quan ja estem ben entrat al segle XXI, i escolta'm, això que el virus ho ha demostrat d'una manera flagrant, la manera flagrant, està passant en totes les àrees, perquè els mateixos que gestionen el virus gestionen l'economia, gestionen la política, ho gestionen tot, i ens, diguem, amb el virus ha quedat transparent que ens estan passant la mà per la cara en totes les àrees de la gestió.
Professor Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. Demanava, el professor deia qui ha estat incompetent marxi, si tant aquí com en fi, a diversos punts del món, molts per marxar, en fi, com no els facis fora amb aigua calenta, i ni això. Són les 6 i 1 minut, obrim línies amb els serveis informatius per conèixer què és el que ha passat aquesta darrera hora.